Doncs apa, que comencem el 2022, fa estrany dir-ho, eh? Un 10 de gener, però comencem el 2022 des de COPE Lleida. Ja saps que la setmana passada no vam tenir transmissions locals, però ara sí, hi tornem. Comencem setmana. Soc el Ricard Álvarez i en parlem de tota la informació que genera Lleida, perquè és el punt de trobada aquí, a COPE Lleida, de dilluns a divendres, de 12 i 20 a 2.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns, comencem setmana, comencem any. Nosaltres, a les programacions locals. Tot i que és 10 de gener, ja ha passat totes les festes de Nadal, ha passat el Dia de Reis i sembla que hagi passat una eternitat. Al final són dies, eh? Només una setmana hem estat sense programació. És més, fa una setmana I dos dies, estem al darrer dia del 2021. Va ràpid, això, vol dir que passen moltes coses. Moltes en passen, te n'explicaré unes quantes avui. Per cert, que no sé fins quan s'ha de dir això de bon any. Li preguntarem al Joel Carnicer, que sempre tenim aquest debat cada any, eh? Però vaja, abans de parlar amb el Joel Carnicer, buscarem la previsió meteorològica. A hores d'ara, per sobre dels 18 graus a la ciutat de Lleida. A més, tenim vent, un vent de ponent, que és el que fa pujar aquesta temperatura. Tenim una mitjana de 30 km per hora, però amb alguna ratxa màxima que ha arribat fins i tot als 58 km per hora. Tot seguit, marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. També ens fixarem a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Amb crònica política t'avanço que avui parlarem tant amb la regidora del Comú de Lleida, Elena Ferre, com amb el cap de l'oposició i del PSC, Fèlix Larrosa, l'Ajuntament de Lleida. Per què? Doncs perquè ja saps que el passat 27 de desembre va fracassar la moció de confiança i que, per tant, s'obria un període de 30 dies, és a dir, fins al proper 27 de gener, perquè es pogués plantejar una moció de censura. Si és una persona amb 14 vots, doncs per que no tirés en van l'actual govern, l'actual alcalde, de fet, i doncs es canviés el tema del pressupost. Tot sembla indicar que els dos regidors del Comú de Lleida seran els que acabaran decidint si sí o si no. Dic que tot sembla indicar, perquè el PSC ha de parlar encara amb el Comú de Lleida. Serà demà, però avui, aquí a COPE Lleida, ja farem que ens expliquin alguna cosa, tant l'Helena Ferre, del Comú de Lleida, com el Fèlix Larrosa, del PSC. Però parlarem de moltes altres històries, eh? També de com està tot el tema de coronavirus, medicaments, vacunes. Avui han tornat ja a obrir instituts, escoles, amb tots els alumnes tornant a les aules. Quines són les noves normes? Si hi ha un positiu, fins quants positius s'envien cap a casa, com es detecten? De tot això en parlarem ara, en els propers minuts. I també, com et deia, estarà amb nosaltres Fèlix Larrosa i també parlarem amb l'Helena Ferrer. Li posarem somriures a les cares de la gent. Després de tot plegat, li hem de posar somriures. I ho farem amb el Joel Carnicer. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I després ens acostarem a les dues amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia, on ja saps que posem sobre la taula resultats del cap de setmana, que ja hi ha hagut jornades, i també les notícies al voltant del món dels esports. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats o coberts, sense descartar pluges febles i disperses, però que al Pirineu s'hi es donaran amb seguretat, amb acumulacions allà que podrien superar fins a mitja tarda els 60 o 80 litres per metre quadrat en 12 hores. La cota de neu allà baixarà fins a uns 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui pujaran amb unes màximes previstes de 18 graus a Lleida, de 17 a Balaguer, de 15 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell i de Nauaviella. I si en referim al vent, seguirà moderat i del noroest al Pirineu i al tersud de la província, mentre que la resta predominarà el vent de la component oest. Si mirem ara demà dimarts, esperem intervals de nuvolats o cels de nuvolats amb probables xàfecs a primeres hores al Pirineu i amb el pas del matí tendiran a quedar allà cels poc ennuvolats. Per últim, les màximes baixaran amb uns valors de 14 graus a Balaguer, de 13 a Lleida, capital de Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que anem de cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs, si et sembla, primer mirem l'estat de la xarxa viària lleidatana, on tenim, doncs, per exemple, l'accés al pla de Beret tallat per neu, tancat per risc de llaus, pel tema de la neu. Tenim també el port de la Bonaigua tancat per risc de llaus, la C28, des de... són pràcticament 20 quilòmetres en els dos sentits, de la marxa del 37,12 al 56,70 de la C28. A la zona de la C28, però a Naut Aran, hi ha circulació intensa amb pas alternatiu i recordeu que també tenim la Nacional 230 a l'alçada de l'Es amb trànsit lent. Per tant, les condicions climatològiques que compliquen, almenys en la zona de la Vall d'Aran, la correcta circulació. Per tant, si hem d'agafar el vehicle, estiguem on estiguem, sempre molta cura. Parlant de successos i de la xarxa viària, una col·lisió entre un turisme i una moto a la carretera C14, al seu pas pel terme municipal de Ponts, es va saldar amb dos ferits lleus que van ser traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident es va produir al voltant de la una del migdia al punt quilomètric 116,5. Fins al lloc es van dirigir una dotació dels bombers, de la Generalitat i sanitaris del sistema d'emergències mèdiques, que després d'una primera valoració van traslladar els ferits a l'hospital amb caràcter lleu, segons els bombers. Així mateix, un camió averiat a la carretera nacional 230, al túnel de Viella, va provocar ahir retencions importants a la via. Segons va explicar el Servei Català de Trànsit, l'incident es va registrar a les 12:20 del migdia i va arribar a provocar fins a 6 quilòmetres de cues en direcció sud. Parlant de successos encara, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar final d'aquesta setmana passada 120 plantes de marihuana en un pis del carrer Paer Casanoves. La troballa va tenir lloc després que es declarés un incendi, i aquí és on anem, on és el problema d'aquesta notícia. Es va declarar un incendi a l'edifici en què van intervenir efectius policials dels bombers de la Generalitat i del SEM. Un cop apagat el foc, la Urbana va trobar en un dels pisos la plantació de marihuana, així com la infraestructura necessària pel seu cultiu. La policia apunta a una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica d'aquest pis, propietat d'una entitat bancària i que actualment estava ocupat com a possible origen de l'incendi. Els agents van detenir la persona que ocupava l'immoble, un veí de Lleida de 53 anys. L'home es trobava al lloc i va resultar lleument intoxicat per inhalació de fum. I si tu tens el pis a sota o al costat, què passa? Per això és un problema el tema de l'ocupació il·legal de pisos, per això i per moltes altres històries. Però afortunadament no hem de... danys materials n'hi ha hagut, però almenys personals no. Però vaja, entre d'altres coses, aquest és un dels problemes que comporta l'ocupació il·legal de vivendes. També els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de la ciutat de Lleida de 28 anys i nacionalitat algeriana com a presumpte autor de 4 robatoris amb força a interior de vehicles. Un veí va alertar la policia en veure un home al carrer Castell de Ribelles controlant vehicles amb una actitud sospitosa. Els agents van localitzar al lloc un home que coincidia amb la descripció i que duia dues bosses amb diverses jaquetes, ulleres de sol i altres objectes. Els Mossos van constatar que al mateix carrer i carrers propers havien robat en 4 vehicles després de trencar els vidres de la porta del conductor, motiu pel qual van detenir l'home. I escolta, tenim també bones xifres. I és que el Pirineu de Lleida ha tancat les vacances de Nadal amb 250.000 forfets venuts i un 70% d'ocupació. Els establiments turístics han pogut compensar el degoteig d'anul·lacions amb noves reserves. Perquè ja sabeu que primer hi va haver un boom, després la gent es va tirar enrere i després doncs, va haver part de la gent que va tornar a fer les reserves. La veritat és que és una complicació pel tema de l'hostaleria. I les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han tancat l'època de Nadal amb 175.000 usuaris, un 32% més que el 2019, època prepandèmica. Sabeu que això ja ara ja ho hem de tenir en compte, és l'època abans de la pandèmia. Doncs és una pujada important justament per això, perquè ho estem comparant amb una època de Nadal en la que hi havia normalitat, almenys pel que fa al tema del virus. Des de la direcció reconeixen que les dades estan per sobre de les previsions que havien fet. I Lleida avui ha restablert els horaris de les línies de bus urbà i només la L5 es veu afectada. Les baixes de conductors per Covid-19 van obligar a reduir la freqüència de dues línies divendres passat. Però vaja, que ja està tot recuperat, menys la L5, que es veu afectada a la freqüència, no que no passin autobusos, sinó la freqüència en la que passen. En política, en clau política, política municipal de la ciutat de Lleida. El Comú de Lleida sembla que no acaba d'aprofitar del tot que els seus dos regidors siguin decisius en molts moments d'aquesta legislatura. Almenys aquesta és la sensació que té força gent i que li hem preguntat a la Elena Ferre.
No, jo no ho diria així, Ricard. Sí que nosaltres, a veure, si no sempre intentem mirar-nos pels interessos i el bé comú de la ciutat. I és cert, el comú és molt poc partidista i en aquest sentit ens costa, és que no volem ni pensar en clau electoral, perquè l'alcalde Puello en algun moment ens ha arribat a dir que això ja s'haurà a les urnes, no?, el que pugui passar, i regidors doncs, de l'escarnar de les tertúlies també han deixat anar que, bueno, que tot això, cadascú ficarà el seu lloc al maig del 23. Nosaltres no tenim l'horitzó del maig del 23, perquè entenem que ara mateix la ciutat i la ciutadania encara té moltes necessitats i molta política que fer fins abans del maig del 23, i per tant sempre ens volem focalitzar en el dia a dia. Que això alguna vegada ha pogut anar, és a dir, en favor d'invisibilitzar el comú o de vegades doncs, de no acabar d'entendre molt bé què és el que defensem, doncs pot ser, però al final l'origen del comú és una ciutadania organitzada que el que defensa és que, bueno, doncs que la ciutat i que les polítiques ciutadanes estiguin per damunt dels colors. I això és una mica el que hem intentat fer sempre.
En fi, és crònica política que, per cert, es tornarà intensa en aquests propers 17 dies fins que arribem al 27 de gener, que és la data límit perquè, si ha de passar alguna cosa, passi en aquests propers 17 dies. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres Fèlix Larrosa i parlarem amb ell a fons del que ha de passar en aquests propers dies. Abans, però, busquem l'actualitat de la pandèmia. Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha anunciat que l'executiu té previst controlar els preus dels tests d'antígens i que també comprarà al gener 344.000 dosis d'antivirals de Pfizer. Per tant, no n'hi ha hagut de falta de subministrament de les vacunes, però vaja, tenint en compte que anem a la tercera dosi, que potser ja es comença a parlar d'una quarta, doncs està bé que hi hagi un subministrament que segueixi sent normal. Catalunya va superar ahir els 2.000 hospitalitzats per coronavirus. Parlo de tot Catalunya. Per primera vegada en aquesta sisena onada i va assolir també els 500 ingressats en unitats de cures intensives. Això són dades que ens passa Salut i que va detallar que actualment hi ha 2.118 hospitalitzats, 141 més que el començament del cap de setmana. La Generalitat oferirà un test d'antígens gratuït a alumnes si hi ha positiu a classe. També cobrirà totes les baixes de curta durada entre el professorat l'endemà que es comuniquin i que només hi haurà quarantenes als grups en els quals hi hagi 5 o més casos de Covid. En aquest aspecte, i amb aquesta pujada de contagis que hi seguim, i aquesta tornada presencial a les escoles, s'hi ha referit la Magda Campins, que és investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de l'Hospital Vall d'Hebron, i ha alertat que aquests canvis en les quarantenes entre els alumnes que s'apliquen des d'avui poden provocar un augment en el nombre de contagis. Recordem que només caldrà fer quarantena si hi ha 5 positius a classe. La investigadora diu que fer aquests canvis en plena sisena onada, i just després de les festes de Nadal, doncs que hi haurà nens que hauran arribat avui a les classes infectats, sense que ho sàpiguin, no? I que sense fer un testatge ho podem qualificar d'imprudència i que, a més, es pot disparar la transmissibilitat. Això ho diu la investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública de la Vall d'Hebron. Per la seva part, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, diu que està molest per la manera com s'han decidit aquests nous confinaments escolars, que es van decidir a darrera hora d'aquest divendres passat, que no comparteix les formes, però que hi està d'acord, tot i que la manera de dir-ho doncs els ha donat poc marge. Bé, com estem a Lleida? Doncs a Lleida ciutat tenim 957 nous positius. És dilluns avui, per tant, és una xifra que hem d'agafar amb pinces. Hi ha 110 persones ingressades per Covid als hospitals de la província, un menys que el dia anterior, i a les UCIs en baixem 3, de 25 a 22. Per tant, aquestes són les xifres actuals d'avui dilluns. Reitero, avui és dilluns i, per tant, això ho hem d'agafar amb pinces. Va, que fem una pausa i marxem a parlar amb Fèlix Larrosa.
Aprofita les rebaixes del periòdico. Ara qualsevol tarifa amb un 50% de descompte i gaudeix de tots els avantatges de ser subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com parlàvem, us avançava a l'inici del programa, avui està amb nosaltres el cap de l'oposició, l'Ajuntament de Lleida, i també el representant del PSC a l'Ajuntament, Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
Primer de tot, escolta, bon any i com estàs?
Bé, estic molt bé, estic fora, estic amb ganes. Bueno, estic patit, com ja sabeu, la malaltia, no? La sí. Infecció, i bueno, però vaja, estic recuperat del tot, en vida normal, i això és el més important.
Clar que sí. La veritat és que, no sé si et passa, a mi cada vegada els positius els tinc més a prop del meu entorn. Abans no ho havia notat, ara amb aquesta darrera onada, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, bueno, jo també, a mi també m'estava passant, però la veritat és que es cola quan menys tu penses, no? Sí. De repente nosaltres amb una unitat familiar de 5 persones, doncs vam acabar caient 3 de la mateixa família, però va passar de llarg, no? A la meva dona i a la meva filla va passar de llarg, i bueno, és el que té, no? Que per molt que vigilis, doncs al final, bueno, pues acabes patint-la. Però bueno, jo crec que és bo que avancem amb el tema de la vacunació, és bo que siguem prudents, que la mascareta la portem, que, bueno, que seguim amb el procés de distància i higiene, i bueno, poquet a poquet entre tots pues, la farem fora, no? Jo crec que és el meu desig i la meva esperança.
Anem a recordar que el 2021 políticament a l'Ajuntament de la ciutat de Lleida l'hem acabat d'una manera estranya en la que no es va poder tirar en van els pressupostos i que l'alcalde de Lleida va posar sobre la taula una qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos. Una qüestió de confiança que, per cert, una moció de confiança que, per cert, no va tirar en van. No sé si els hi van fallar els càlculs, però finalment no va tirar en van. I llavors, això va ser el passat dia 27 de desembre. S'obria un període d'un mes en el que es podia presentar una altra alternativa, per entendre'ns, no sé si és la nomenclatura com una moció de censura, però no sé que no és ben bé això, però bueno, una alternativa que compti amb els vots, amb un vot majoritari, per fer el relleu a l'Ajuntament. Si no passa això abans del dia 27 de gener, automàticament quedaria aprovats els nous pressupostos. Més o menys és així, Fèlix.
Sí, és així. És a dir, jo crec que amb un acte de responsabilitat mai vista a la ciutat, l'alcalde de Lleida assumeix una votació per aprovar els pressupostos sense tindre suports per aprovar els pressupostos, no? I, per tant, és de gènere absurd. I després hem descobert, no?, que no, aquesta no negociació, aquesta no voluntat d'arribar a un acord, per exemple, amb el PSC, pues, havia estat extesa a la resta de partits i de regidors que configuren l'oposició municipal, no? Per tant, bueno, de forma insòlita, sotmet a votació un pressupost i aquest pressupost, lògicament, no surt aprovat, no? Bueno, sotmet la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost. Això, tècnicament, i d'acord amb el que estableix la llei, vol dir que si tu aproves la qüestió de confiança, la qüestió de confiança queden aprovats els pressupostos. Tampoc va ser així. Durant aquest temps, l'alcalde s'ha negat a negociar en profunditat amb el principal grup de l'oposició i, a més, em consta que amb la resta de grups tampoc ha pogut tirar endavant una negociació sèria en base a uns punts de caràcter programàtic que salvessin els pressupostos, que són absolutament necessaris. Estem més o menys contents amb els pressupostos? Els pressupostos no ens agraden tal com estan plantejats. Per això nosaltres ens hem mantingut amb un vot contrari. Però sí que és veritat que és millor tenir uns mals pressupostos que no tenir-ne. Clar. Segons el que dic, eh? O sigui, és millor tenir uns mals pressupostos que no tenir-ne. Mm. Però, dit això, en aquesta fase estem en aquests moments, no? És veritat que si d'aquí uns dies, fins al dia 27, no es presenta una moció de censura per revocar el govern actual, els pressupostos que han aprovat inicialment s'han d'enviar a publicar els butlletins oficials i després s'obrirà el període de presentació d'al·legacions. Per tant, encara queda dies per tenir sí. pressupostos definitivament aprovats i, a més, intueixo que hi haurà al·legacions per part de col·lectius o d'entitats i segurament també d'algun grup polític. Per tant, els pressupostos encara estaran dies d'estar aprovats definitivament.
Clar, quan va passar això, tot això, tothom es va girar a mirar al cap de l'oposició, a Fèlix Larrosa, perquè liderés un contacte o un contraatac per veure si podia agafar els vots necessaris, que en aquest cas són 14. Fèlix, no sé si heu començat a parlar ja amb la resta de grups.
Sí, de fet, nosaltres hem parlat pràcticament amb tothom, i no només hem parlat amb grups polítics o amb partits polítics, sinó també hem parlat amb la societat civil, hem estat reunits amb col·lectius d'organitzacions veïnals, amb col·lectius empresarials, amb agents socials, per explicar-los una mica què és el que veiem nosaltres i també explicar el raonament de tipus econòmic, no? Sobretot la posició que nosaltres havíem mantingut respecte als pressupostos. No? Avui ens reunim amb el Partit Popular, jo personalment em reunir amb en Javi Palau i demà ens reunim amb el representant dels comuns. No? Jo crec que hi ha dues qüestions que tu entendràs i que segurament, i estic convençut, que els nostres oients també entendran. Una cosa és la moció en si. És a dir, censurar el govern després de no haver aprovat una qüestió de confiança és una acció legítima que tenen els representants polítics per censurar una inacció, un desgovern, un mirar cap a l'altre costat, una no assumir responsabilitats, etc. Per tant, això és absolutament legítim. I, per tant, aquesta moció de censura requereix, efectivament, 14 vots, i aquests vots són els que s'han de posar damunt d'un paper per impulsar la moció de censura. Mm-hmm. Aquesta és una qüestió. I l'altra qüestió, l'altre pla diferent, és com es configura un govern alternatiu, que no té que dir, no té res a veure amb els que han signat la moció de censura. El govern alternatiu el pots configurar com vulguis, dins de l'escenari dels 27 regidors que té el govern de la, que té la paeria, no? Per tant, són dos escenaris diferents, són dues situacions diferents, i amb aquesta, i en aquest moment estem, les converses van en aquesta direcció, sí. No? I per tant, nosaltres el que volem, i acabo, Ricard, nosaltres el que volem saber és què pensen tots i cadascun dels grups regidors presents a la paeria per poder prendre les decisions més.
Mira, fa uns minuts parlava amb Elena Ferre del Comú de Lleida, que, sí. Mira, el Comú de Lleida s'ha convertit en el partit aquest que acaba decidint cap a un costat o cap a l'altre. La veritat és que amb aquests dos regidors, i tal com va sortir el resultat de les eleccions del maig del 2019, doncs, bueno, s'han convertit en això. Jo li preguntava aquest matí, bueno, jo he preguntat obertament, Elena, què és el que us ha d'oferir el PSC perquè doncs, us assegueu i confieu en aquesta proposta, i m'ha dit això, a veure si us ajuda.
A veure, nosaltres escoltem a tothom, a tots els grups. Sí que és cert que això la trobem el PSC de mà i no s'ha produït una trobada doncs, prèvia, i per tant estem a l'expectativa del que ens puguin traslladar ells, perquè també ens van, això sí que ens ho van comentar, que volien doncs, que nosaltres fóssim l'últim grup per tenir marge i haver pogut parlar amb tota la resta de regidors de l'oposició. Per part d'Esquerra, doncs, sí que hem mantingut una trobada informal, en aquest cas jo mateixa amb el regidor Jaume Rotllán, però tampoc ha estat allò, vull dir, va ser un cafè, no va ser una trobada allà, una reunió formal. I per tant, nosaltres en aquest sentit estem a l'expectativa doncs, de que el PSC ens pugui traslladar el que ells puguin considerar. En aquest cas, la pilota no està al nostre sostre, vull dir, al final som dos regidors de 27 i el que puguin plantejar, doncs, òbviament ho escoltarem, però també hem estat molt clars en el sentit de que nosaltres veiem que ara mateix a l'oposició hi ha colors molt diferents i sensibilitats molt diferents, i òbviament el que tampoc farem, doncs, és al final doncs, canviar un alcalde per un altre, però seguint amb les mateixes polítiques, no? Nosaltres apostem per polítiques del canvi i que realment doncs, atenguin a les necessitats de la ciutadania. Per tant, doncs, a veure què ens diu el PSC.
Félix Larrosa, li podeu oferir el que necessiten?
Bueno, jo crec que nosaltres demà a la reunió entrarem en papers, per tant, entrarem en un quadern de ruta, entrarem en una sèrie de propostes, i a partir d'aquí els comuns han de valorar si la proposta que nosaltres fem sobre la taula és la proposta que es mereix tenir en consideració, perquè al final no crec tant que sigui el que interessa als comuns o interessa al PP o interessa al PSC. El que crec que estem parlant és què interessa als hidratants i a les hidratanes, no? I per tant, nosaltres entrem amb un quadern de ruta pensant en la ciutadania, un quadern de ruta que pensa en els barris, un quadern de ruta que el que vol és fugir de les divisions que ha generat el mateix govern municipal, no? Un quadern de ruta que avanci en una ciutat més amable, una ciutat més verda, i per tant una ciutat més endreçada. I això és el que nosaltres plantejarem com a quadern de ruta per al proper any i mig que queda de mandat, no? I aquesta és la proposta que nosaltres farem. A partir d'aquí, els comuns hauran de decidir. És possible que tot estigui a les seues mans, però en qualsevol cas ells hauran d'assumir també aquesta responsabilitat. I per tant, quan la regidora Ferre molt raonadament diu hi ha diferents sensibilitats i pensaments entre els partits de qui configuren l'oposició, jo també he de dir que hi ha diferents pensaments entre els partits o regidors que configuren i configuraven el govern municipal, l'anterior i l'actual, perquè ens consta, no?, de que hi ha regidors del govern que no es parlen entre si, que hi ha regidors que assumeixen responsabilitats sense compartir aquestes responsabilitats o aquestes decisions de la resta del govern municipal, que estem parlant d'un partit neoliberal suposadament de caràcter conservador, i estem parlant d'un partit suposadament progressista i d'esquerres. Aquests partits estan convivint en aquests moments del govern, i si entrem a l'anàlisi dels perfils de cadascun dels regidors i regidors que configuren el govern, la distància interna, ideològica i divisió de ciutats és extraordinària. Per tant, el que es tracta és de sumar a favor de Lleida, i aquesta és la nostra proposta.
Doncs demà hi haurà aquesta primera reunió, justament abans de la tertúlia dels polítics, per tant, veurem si després ens expliquen alguna cosa. De totes maneres, Fèlix Larrosa, que ha estat un plaer que ens haguis atès i que ens haguis parlat clar, que jo crec que avui en dia és el que falta, parlar clar, clar. I sense històries amagades ni res. Sí, sí. I veurem com va tot plegat, estarem en contacte.
Estarem en contacte, Ricard. Una abraçada.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tornem a obrir les escoles. S'ha acabat ja el Nadal, quan ja es torna a les escoles, i també torna ell. El que ens ha de posar somriures a les cares de la gent. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Aprofitaré i et diré allò de bon any, bon any.
Bon any, bon any, sí, bon any.
Bon any.
Fins quan s'ha de dir?
Mira, l'altre dia em van explicar que almenys el bon Nadal es pot dir fins a la Candelària, que és el primer cap de setmana, crec, de febrer. O sigui, imagina't tu. O sigui,
bon
que...
Nadal.
Sí, bon Nadal, o sigui que bon any, jo crec que, com feies tu, fins a Setmana Santa, no? Bon any.
Sí.
Bon any.
O si no tot l'any ja, és a dir, com de dir, bueno, que el que quedi d'any sigui bo.
Claro, és veritat. O sigui, no? fins a la meitat de l'any, que tinguem bon any, i a partir de la meitat, doncs, bueno, el que quedi que sigui bo, clar, sí, sí, sí.
Exacte, pues, vull dir, ja es pot dir tot l'any.
Seria una bona pràctica, mira, però
jo ja t'ho vull dir, aquella vegada que m'ho va dir un tio de cara a l'abril, jo t'explico. Resulta que dos dels participants van equivocar-se de casa i els propietaris de l'habitatge van donar l'avís. O sigui, van anar dos tios amb una casa i es veu que... Me vaig estar informant bastant d'aquesta notícia. I van anar dos tios amb dos prostitutes amb aquella casa. Allí.
Ah.
Ei! I va dir, és aquí on és l'orgia? I aquella gent va dir, no, que sapiguem, no.
No, no.
I llavors va dir, vale, doncs ens hem equivocat. I llavors la gent aquesta, els que es van equivocar a casa, van trucar a la policia. I em sembla molt malament.
Oh, però i per què van trucar a la policia i no van anar a investigar in situ per saber si ho era?
Exacte.
Eh?
Tu el que has de fer és, pues vas allí, com la gent gran quan mira obres,
claro.
Vas allà, pues mira això, veus? Sí, ho fan bé, pues igual. Pues, i no, van trucar a la policia va agafar i els va trobar. 70 persones amb una orgia de principi d'any,
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
No sé si és el moment d'estar fent aquestes històries, però vaja, vull dir que ja, jo ja ho he dit tant i després sí, ha passat el que ha passat que bueno, pues vale, alegria, però Déu-n'hi-do, 70, perquè amb mascareta no anaven.
Vull pensar que no.
Clar.
Vull pensar que no.
Quedaria lleig, no?, una orgia amb mascareta.
El què?
No, de que quedaria lleig. Una orgia amb mascareta
sí.
No...
Sí.
No sé. No.
Ja et dic, és tot un món, però...
Sí.
Suposo que, com a mínim, mascareta no, però preservatius almenys espero que sí.
Home,
algun tipus
sí,
de protecció
sí.
Que hi hagi.
Això sí.
No?
Això sí.
O al revés, no? He portat per tu la última creació del chef del mar, Ángel León. ¿Vale? El tal Ángel León és un conocido chef del mar, que jo no el coneixia de res, però això és el que diu el Marca, y diu que presentó en San Sebastián Gastronómica las destacadas aceitunas marinas y el queso de semen de atún.
Dios. És que ja no saben què fer,
Però espera, exacte, però a mi el que m'agrada és el titular que ve ara, diu queso de semen de atún, 2 punts. Camembert con sabor a mar. Claro, per ells deu ser super novedós, super
sí.
Trencador i tal, però jo, com a espectador que no tinc ni idea de cuina, m'ho miro per darrere i dic, hòstia, vols dir que no heu perdut una mica el cap i que sou una mica...
Totalment.
Una mica estúpids?
Total, vaja, jo per mi totalment, però vaja, que no sé si jo sóc un entès o no, però vaja, què vols que et digui?
A mi m'agrada molt, Diu...
No lo veo.
Després els van fer una ressenya, els Urban Explorers, i diu, empezamos buscando cosas blancas en el mar. Ja no comencem bé. y rápidamente pensamos en las huevas de leche de los atunes rojos. Así conseguimos la forma y el sabor de un camembert con sabor a mar y a salazón.
Mare de Déu. Pues posa-hi sal, home, posa-hi sal. Però posa-hi sal marina i ja tindrà el gust a mar, vaja, no sé.
Sí, sabor a mar.
Hem d'anar allí a... Sabor. Bueno, és igual.
És igual. Bueno.
Segur que, segur que és caríssim.
Segur?
Segur,
seguríssim, perquè diu, no, clar, és que el semen està molt buscat. I dius, per aquí? Pues pot ser pels de l'orgia aquella del Lliçà de Munt,
sí,
però...
Pot ser que sí.
No sé. Bueno, a tu t'han fet alguna PCR aquests dies, Ricard?
No, no, no.
És que avui en dia és un miracle que et faci una PCR, no?
No en fan, no en fan massa.
Vale, doncs llavors anem a acompanyar-ho amb aquesta notícia que he llegit ara, que diu que una setantena de pollastres del Prat es fan una PCR.
Hòstia, nan.
Però... Vale? Llavors diu... Els animals participants en la fira Pota Blava donen negatiu en proves per detectar grip aviària.
Mare de Déu.
Vale? Llavors, clar, si tu vas al CAP, Ricard, i dius, tinc símptomes, te diran que vagis a casa o a la farmàcia i facis una prova d'antígens.
Ja, ja.
Vale? Però, a no ser que siguis un pollastre que se'n va a concurs, llavors sí que et fan una PCR, com Déu mane.
Sí.
Vale?
Sí, sí, sí.
O sigui que... Sí, la pròxima pots dir, no, és que vaig a la fira Pota Blava, que sóc un dels participants.
Això, vinga, posa el nas aquí.
I llavors et diuen, PCR ja. Saps? O sigui que... Bueno, en fi. Més coses, diu. Avui he agafat notícies així, no, poc temàtiques, algunes sí. De Nadal, altres no. Però he dit, tot això ho he d'aprofitar. Diu, un rapero se implantó unes cadenes d'oro en la cabeza como si fuera cabello.
Hòstia, noi.
¿Vale?
Però...
O sigui, el tema diu que el tal Anuel AA, ¿vale? Diu que s'ha fet una... I si veus les fotos és bastant flipant, perquè s'ha tret el cabell, ¿vale? I s'ha ficat cadenes d'or. O sigui, com si tingués una mitja meleneta, s'ha ficat cadenes d'or, ¿vale? I llavors diu, yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y antes muerto que sencillo.
Mira,
¿qué sé?
Mira, et diré la cadena de text que acabo de teclejar a Google per buscar-ho.
Vale?
I m'ha sortit, ¿eh? Atontado se implanta cadenas de oro en el pelo. I m'ha sortit la primera. La primera. A més, és que no són petitetes, ni que passin desapercebudes. És tot un munt de cadenes i colles, això.
Una bona melena. I dius, després, ara sóc una mica demagog amb això, no me feu cas, però després tots aquests, quan els contracten per fer una campanya publicitària d'una ONG, te diuen, hay niños que lo están pasando mal.
Sí.
Da dinero. I dius, home... Què tal si dones 3 de les 4 cadenes d'or que tens, també?
Per cert, que s'ha ficat fundes de... o dents d'or, també. O sigui,
sí,
que...
sí, no pot parar. És com el rei Midas.
Que malament,
no?
Que anem.
Oye. En fi. Vale, llavors, jo vaig tirant fins que no em paris, perquè tinc tanta cosa que no...
Tira, va, una o dos més.
Vinga, va, diu... Kim Jong-un... Hòstia, aquesta és molt bona. Kim Jong-un prohíbe a la població de Corea del Norte reírse, beber alcohol o divertirse durante 11 dies.
Ah, bueno, sí, perquè havia passat alguna cosa a la seva família, no?
O sigui, el que nosaltres diem un aïllament per positiu, aquest ho porta molt més enllà, ¿vale? Diu que el director ha impuesto el duelo como consecuencia del 10º aniversario de la muerte de su padre.
Ah, vale.
Kim Jong-il.
O sigui, durant 11 dies no es pot ser feliç, o sigui, no es pot demostrar-ho ni ser-ho. A veure si t'enganxaran sent-ho. Aunque no hagas cara, me parece que lo eres. A la presó.
No, exacte. Tus ojos están riendo. Mal. A la presó. ¿Vale? Diu que no pots riure, beure alcohol o divertir-te durant aquests 11 dies.
Bueno,
Pues bueno, si de cas, si aneu a Corea, pues...
Oh, però i s'accepten xivatazos? Perquè, clar, si no, això, si li tens jurada amb algú, li dius... escolta, el meu veí, que l'escoltava riure ahir la nit.
Exacte. Tot el rato està rient. Hosti, me fa molta gràcia que tenen una ràdio... És que jo crec que això és de broma. És igual que la República Democràtica del Congo, que té aquest nom, que dius que no és ni república ni és democràtica ni res...
Ja, bueno, pues, però...
aquí està en Pau Montagasi perquè diu que tenen una cadena de ràdio que es diu Radio Free Asia.
Que bona. Bueno, va, anem...
Radio Free Asia.
Anem a l'acudit, sí. Va. No és per posar-te pressió, però és el primer de l'any.
Vale, pues ho ficarem...
El primer de l'any 2022, eh? L'any que ha de ser el definitiu i tot això.
Continua la dinàmica, eh?
Ai, Dios.
Diu, hola, diu, soy Rosa. Diu, ah, diu, perdóname, diu, es que soy daltónico.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este lunes, de vuelta al cole. Terminadas las Navidades, pues hoy se han retomado ya las clases en toda España, en pleno repunte de casos por Omicron, que ya es el virus más contagioso que se ha conocido. En España, fíjate, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero ha habido más de 1,5 millones de nuevos positivos. Así que el reto que tienen ahora por delante los profesores y las familias es bastante importante. No tanto por la gravedad de los casos que se puedan dar, sino porque hoy los centros, por ejemplo, han abierto sin saber con cuántos alumnos y con cuántos profesores iban a encontrar en sus aulas. Nos cuentan directores que durante el fin de semana les han estado llamando profesores avisando de que tienen síntomas o de que se han hecho un test después de que un familiar se haya contagiado y que han dado positivo. Vamos, lo que estamos viendo en todas las empresas a diario. Así que directores y profesores se preparan para improvisar en función de lo que vaya pasando en cada centro.
Que no sabemos la cantidad de alumnos y profesores que estarán en cuarentena.
Difícil, todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, entonces, claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en situación, pues no tener los recursos suficientes.
Un auténtico caos. Por ejemplo, en sanidad están reclutando a sanitarios ya jubilados. Ojalá nos pasas eso a nosotros en educación.
Los profesores hablan de caos porque al colapso en la atención primaria, donde debe tramitarse la baja, pues se suma que la administración tarda entre 4 y 5 días en enviar un sustituto a los centros educativos. Y esos son casi los 7 días de cuarentena que hay ahora mismo establecidos. Así que o se agilizan los trámites o las bajas no se cubrirían porque no va a tener ningún sentido. ¿Qué nos vamos a encontrar los padres a partir de ahora, cuando haya un positivo en la clase de nuestros hijos? Bueno, pues el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas dice básicamente lo siguiente, que a partir de ahora solo se confinará a una clase entera si hay 5 o más positivos o si se llega al 20% del total de alumnos. Si la cifra es menor, el resto del aula podrá asistir siempre que no tengan síntomas. Quedarán exentos los contactos estrechos que ya están vacunados. Las cuarentenas, al igual que en el resto de la población, pasan a ser de 7 días. Evidentemente se mantienen todas las medidas sanitarias y el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años y también en el recreo. Bueno, estas son las recomendaciones generales y de momento hay bastante unanimidad. Solo Madrid abre la puerta a confinar las aulas a partir de 3 positivos si lo decide Salud Pública. Así que vamos a ver qué pasa a partir de hoy, porque durante la pandemia se ha demostrado que los colegios, con los protocolos que establecieron, pues eran espacios seguros. Pero claro, ahora estamos en una situación completamente diferente. Son los niños o los profesores los que pueden llevar el virus de casa y ya sabemos cómo se las gasta esta nueva variante. Es lunes 10 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Juan Andrés Rubert.
Bueno, Pilar, lo primero que te cuento es que mañana vuelve a subir la luz. Retomamos las viejas costumbres que no han cambiado desde luego con el Año Nuevo con los Reyes Magos. Pagaremos este martes 223 euros el megavatio hora de media. Son 6 euros más que hoy, que lo estamos pagando a 217 euros, el precio más alto en lo que va de año. La luz es un 44% más cara que el lunes pasado y multiplica por más de 3 el importe que marcó hace justo un año.
El precio máximo para este lunes, para hoy, se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde con 295 euros el megavatio hora. El caudal de los ríos navarros continúa en aumento y la comunidad foral seguirá en prealerta por lo menos hasta esta tarde. La zona de la Barranca y el corredor del Bidasoa son las zonas más afectadas por la lluvia que ha provocado el corte de una decena de tramos de carreteras en la red secundaria. De momento no se han registrado incidencias graves, aunque la policía foral ha tenido que rescatar a una conductora cuyo vehículo se ha quedado anegado en Asiaín. Y ha fallecido en Valencia la niña de 4 años ingresada en el hospital clínico desde el pasado día 4 tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Mislata. Esta es la segunda víctima mortal del accidente después de que el pasado miércoles muriera otra niña de 8 años por las heridas sufridas al salir despedida del castillo hinchable por una fuerte racha de viento y caer violentamente contra el suelo. Y en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa ha pedido un sistema coherente e integral de gestión de las políticas migratorias y de asilo, con soluciones compartidas en caso de la Unión Europea. Francisco ha dicho además que es inmoral la posesión de armas nucleares. Y hoy ha comenzado la visita ad limina del segundo grupo de obispos españoles pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia. No asiste el auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, afectado de COVID, y otro auxiliar, Antoni Badel, ingresado en un hospital de la ciudad condal y estable dentro de la gravedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la participación de Djokovic en el Abierto de Australia sigue siendo una incógnita.
Aunque en este momento podría hacerlo, porque la noticia la hemos conocido esta mañana cuando un tribunal australiano ha ordenado la liberación de Novak Djokovic, que recuerden está en Melbourne para disputar el Abierto de Australia, pero todavía no está escrito el último capítulo de esta historia. Vamos a situar a esta hora el conflicto. Ángel García.
Titulares, cada uno con un nombre propio, corro. El primero es que Novak Djokovic ahora mismo es libre. Puede hacer lo que quiera por Melbourne ahora mismo. Y de momento, habría que añadir, Novak Djokovic es libre gracias a ese dictamen judicial que le ha dado la razón esta mañana. ¿Por qué digo de momento? Porque el ministro de Inmigración, Alex Hawke, está planteándose si volver a abrir el proceso, si volver a detener a Novak Djokovic y volver a iniciar el proceso de su deportación, porque sigue creyendo que su exención médica no es válida, que su visado no está en regla y que podría salir de Australia. Va a tomar la decisión o bien mañana o bien pasado mañana, pero en los próximos días va a haber esa decisión. Y la última, que Novak Djokovic va a hablar, por fin va a hablar. Ha anunciado la BBC que de aquí a menos de una hora, a las 2 de la tarde, Novak Djokovic dará una rueda de prensa.
Y fútbol, acaba de anunciar el Barcelona que amplían el contrato de Umtiti hasta el año 2026, se reduce parte del sueldo y con eso, anuncia el club, pueden inscribir a Ferran Torres. Este miércoles empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí con el partido Real Madrid-Barcelona. Hay lista de convocados en el Barça, Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong viajan sin el alta médica. Ferran y Pedri siguen dando positivo y de momento no viajan. Y en el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Carvajal y Jovic se han entrenado y viajan a Arabia Saudí.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez y ahora ya en compañía del migdia de COPE Lleida. Dilluns, avui, 10 de gener, ara mateix 7 minuts i mig per sobre de la una i fregant ja els 19 graus a la ciutat de Lleida. 19 graus a la ciutat de Lleida. Ja hem explicat que el vent de ponent fa pujar la temperatura, o tenim un vent amb una mitjana de 30 km per hora, amb una ratxa màxima que ha arribat als 58, però fregant els 19 graus a la ciutat de Lleida, i això, doncs, vaja, que és, no és una temperatura normal, no és una temperatura normal, vaja. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, a veure si, perquè ell ja saps que té històric, i és veritat, tenim poca memòria. Però vaja, no és que sigui una temperatura massa normal, pels 10 primers dies de gener. En fi, que buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats o coberts, sense descartar pluges febles i disperses, però que al Pirineu s'hi es donaran amb seguretat, amb acumulacions allà que podrien superar fins a mitja tarda els 60 o 80 litres per metre quadrat en 12 hores. La cota de neu allà baixarà fins a uns 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui pujaran amb unes màximes previstes de 18 graus a Lleida, de 17 a Balaguer, de 15 a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell, i de nou a Viella. I si ens referim al vent, seguirà moderat i del nord-oest al Pirineu i al terç sud de la província, mentre que la resta predominarà el vent de la component oest. Si mirem ara demà dimarts, esperem intervals ennuvolats o cels ennuvolats amb probables xàfecs a primeres hores al Pirineu i amb el pas del matí tendiran a quedar allà cels poc ennuvolats. Per últim, les màximes baixaran amb uns valors de 14 graus a Balaguer, de 13 a Lleida capital i a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I amb dues darreres hores, una preocupant i una positiva. La positiva és que el grup Taurus ha adquirit la filial, ha anunciat que entra al sector de l'automoció amb l'adquisició de l'empresa Nifco Products España, que és subsidiària del grup japonès Nifco per un import proper als 11 milions d'euros. L'empresa, que és especialista en la industrialització i injecció de components funcionals de plàstic per al sector de l'automòbil, passarà a denominar-se TAC Automotive. La filial espanyola de Nifco compta amb 167 treballadors i amb una planta a Terrassa d'11.748 metres quadrats i subministra a fabricants com Seat, Audi, Volkswagen, Nissan, Volvo i el grup Antolin. Segons han explicat, la nova propietat, en un comunicat, TAC Automotive mantindrà la seva estructura i la plantilla. A més, el grup Taurus té previst un pla d'inversió de 5 milions d'euros amb l'objectiu d'arribar a una facturació de 30 milions d'euros en un termini de 3 anys. I ja saps que la setmana passada els informatius de la cadena COPE t'informàvem de que s'havien trobat 5 aus mortes a la zona de Soses, al Segrià. Doncs bé, s'han localitzat 13 aus mortes més a la zona del Segre, on la setmana passada s'havien detectat aquestes que et deia en un focus de grip aviària. Eren 4 cignes i una cigonya. Segons el cap de serveis de coordinació territorial del Departament d'Acció Climàtica, Joaquim Porcar, no es pot determinar si totes aquestes aus haurien mort també per la mateixa causa, però si fos així, no es consideraria que hi ha nous focus perquè s'han trobat totes dins el mateix perímetre. El departament també ha inspeccionat 26 explotacions avícoles en un radi de 10 quilòmetres per comprovar que tots els animals estiguessin bé i ha sortit tot correcte, almenys de moment. De la seva banda, els agents rurals fan accions de vigilància en espais naturals i fluvials del perímetre del Segre i de Utxesa. Ja saps que avui, per cert, a Lleida s'ha restablert l'horari habitual de les línies de bus urbà i només la L5 segueix afectada amb una freqüència més gran de la que teníem fins ara. Tot això és perquè les baixes laborals de conductors afectats per la Covid-19 va fer que des de divendres es reestructurés algunes línies, augmentant així la freqüència. Totes ja tornen a la normalitat, com dèiem, a excepció de la L5, Arnau de Vilanova, estació d'autobusos, que segueix amb una freqüència superior. I avui han tornat ja les escoles a obrir portes, ja des de les 8 o 9 del matí, depenent de l'institut o de l'escola. I ara hi ha la incògnita, què passarà els propers dies. De moment ja s'ha anunciat que la Generalitat cobrirà totes les baixes de curta durada entre el professorat l'endemà que es comuniquin. També s'ha comunicat que hi haurà quarantenes als grups en els que hi hagi almenys 5 o més casos de Covid. Si n'hi ha 1, 2, 3 o 4, no. No. I també que la Generalitat oferirà un test d'antígens gratuït a alumnes si hi ha positius a classe. Bueno, veurem això amb quina agilitat es fa. Perquè el temps és or. És a dir, quan en una classe es detecta un o dos positius, saber si els demés ho són o no. Que és difícil, perquè fins al tercer, quart o cinquè dia els tests d'antígens no comencen a funcionar bé, per entendre'ns. Però el temps és or, perquè si no tots aquests alumnes marxen cap a casa i si algun marxa infectat, doncs acaba infectant a la resta de la família amb la que conviu, que a més estem a l'hivern, tot i que fregant els 19 graus, però vaja, vull dir que no, cap al vespre, matí i nit no és per estar amb les finestres obertes, ni molt menys. I de dia, doncs, una mica, 19 graus. El moment que et toqui el sol. Després ja a mitja tarda, res. Per tant, s'ha de vigilar aquestes cadenes de contagis que poden arribar des de les escoles. El Departament de Salut de la Generalitat ha declarat avui dilluns 957 nous casos positius de Covid-19 a la província de Lleida, dels quals 823 són al Pla i 134 al Pirineu. En total, tota la demarcació acumula 86.411 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia, no únics. És a dir, aquí pot aparèixer persones que s'han contagiat dues vegades, o tres. Jo en conec algun. Per tant, 86.000 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia. Malgrat aquest nou augment de casos, proper al miler una altra vegada, i repeteixo que avui és dilluns, i les xifres en dilluns sempre són més inferiors a la realitat, els indicadors han baixat en les darreres 24 hores. Així, el risc de rebrot ha baixat 145 punts a les comarques de Ponent. Sembla molt, però és que ens hem quedat a 3.532 punts. A partir de 100 és alt, vermell. A partir de 100. Ara estem a 3.500 punts de risc de rebrot. I a les comarques de muntanya n'ha baixat 99 punts i s'ha quedat a 3.867. La velocitat de contagi, la RT, baixa 5 centèsimes, tant al Pla com al Pirineu. El Pla es queda al 1,16, per sobre de l'1, per tant, amb tendència a l'alça, encara, i a l'Alt Pirineu i Aran al 1,19, també per sobre de l'1. Hi ha 110 persones ingressades per Covid als hospitals de la província, una menys que el dia anterior, i el nombre de malalts crítics a les UCIs baixa en 3, de 25 a 22 en les darreres 24 hores. Per tant, això sí que són bones notícies, tot i que les xifres ja veieu que segueixen sent altes. La positivitat de les proves diagnòstiques es manté sense variacions importants, amb una taxa del 23,6% al Pla i del 30,24% a la muntanya. Xifres certament altes. Hi ha més ports, que en parlarem després a la nostra tertúlia de la radiografia. La Paeria i el Lleida Esportiu estan citats avui, just dos dies abans que aquest proper dimecres es reuneixi la comissió informativa amb la presència de representants de tots els grups municipals per abordar el tema de la rescisió del conveni d'ús del camp d'esports per part del club. En representació de la Paeria hi haurà el regidor d'Esports, Ignasi Amor, acompanyat d'assessors, mentre que per part del Lleida Esportiu, segons va comunicar el club en el seu moment, hi aniran l'advocat valencià especialitzat en dret esportiu, Javier Marco, que va arribar a ser president del Cartagena, i un altre lletrat especialitzat en dret internacional i auditor, però està a l'aire si anirà el president, Jordi Esteve. En fi, veurem com va tot plegat, perquè, francament, ja és una cosa que en parlàvem al novembre, que es precipitava el novembre amb aquella roda de premsa amb la AFE, de que els jugadors no cobraven. Això ja sembla que ha passat en segon terme, tot i que segueixen, doncs, crec que el més important. L'entrenador ens confirmava que no havia cobrat, per exemple, res, ni un cèntim, i d'altres jugadors. Per tant, veurem com es desenvolupa tot plegat si l'Ajuntament decideix restringir finalment l'accés, o sigui, rescindir l'acord pel qual el Lleida Esportiu pot fer ús del camp d'esports. Veurem com acaba tot plegat. Va, que fem una pausa i parlarem dels bocins d'història, el primer d'aquest 2022 amb el Joan Ramon González.
En el cine de 13... Todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, El Mago de Oz con Judy Garland. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
Hoy el hijo de Eva Sánchez se ha comido todo sin decir ni mu. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante. Tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en IKEA.es/servicios.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan!
¡No! ¡Es la Supercopa!
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales. Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE punto es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, ja és el moment en el que parlem dels bocins d'història, un any més enllà, estem al 2022, i per tant, doncs, bueno, seguim parlant de bocins d'història. Podem parlar del que va passar la setmana passada, ja és història. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí estrenant l'any, any natural 2022.
Sí, sí, sí.
I amb ganes de, en fi, que aquest solet que tenim, amb la boira tan forta que hem tinguda, doncs sigui una mica la il·lusió aquesta perquè el 2022 sigui un palet millor. No, només un palet, jo crec que ja estaríem tots molt contents. I és el que desitjo a tots els oients, i a tothom d'això faltaria, no?
Bueno, un palet i posar-se a demanar...
Escolta, un palet millor.
Sí, sí, sí. Que sigui molt millor, si pot ser.
Exacte. Ja tens
que déu-n'hi-do, eh?
A vegades ens conformem un poquet, pues de moment millor demanar el que toca.
Clar. Bueno. Escolta, crec que teníem pendent... Bueno, que teníem pendent... No ho vam acabar de parlar, però vam dir, escolta, ho podíem fer començar l'any amb una carta als Reis.
Sí, efectivament.
I, bueno, ja han passat, però ara que potser estaran una mica més descansats, també és una
manera... Jo crec que potser faran més cas, no? Exactament.
Sí, aviam, és una carta als Reis en clau patrimonial, és a dir, escolta, de cara a aquest 2022, què li podem demanar als Reis en clau patrimonial, perquè
ens cuidi. Municipi de Lleida, eh?
Sí,
no
sortirem, sí, sí.
No sortirem del municipi de Lleida.
No, i ens quedarem curts de temps, ja us ho avanço,
sí,
però vaja.
Sí, sí.
Perquè, clar, hi ha cosetes, per fer.
No, ja veuràs, exactament. No crec que, per molta voluntat que posin les majestats, penso que no seran capaços de donar resposta a totes, però només que donguin. Jo ja firmaria, perquè la tercera part la fessin, bueno, jo ja crec que estaria content.
Bueno.
Però si satis això que... pessimista, diria, perquè no crec que ni la tercera part se faci.
Imagina't.
Però sí, esperem-ho.
Imagina't. Doncs, què és el que fa més falta?
Exacte, bueno, doncs comencem. Les seves estimades majestats, Melcior Gaspar i Baltasar, a nivell patrimonial pel terme municipal de Lleida, jo crec que hem de pensar sempre com un primer a la Seu Vella, al turó de la Seu Vella, sense cap dubte. Llavors, el que tocaria és que quan els pressupostos estatals ja estan aprovats, la partida que fa anys, que està per allí sempre pendent, per acabar de restaurar les cobertes del claustre, les dues que no es van fer en el seu moment amb el pressupost de la Generalitat, que es puguin rematar, perquè així ja tindrem el claustre a nivell de cobertes tot acabat, i segurament a la part de l'oest, nord-oest, encara continuaran les traces aquelles tan extraordinàries que van sortir. Per tant, aquesta seria la primera petició a nivell de lo que és estrictament Seovella. També a nivell de campanar, en aquest cas seria perquè insisteixin a la Generalitat perquè d'una vegada puguem signar el conveni des de l'Associació d'Amics de la Seovella per poder ser el que ja fa anys que estem al darrere, que és la ubicació de les campanes al seu lloc històric, i que la Mònica pugui finalment vindre tot a cuca i que marxi perquè vingui tot a cuca, sí. Perquè encara està pendent d'aquest viatge a les terres centroeuropees, primer Alemanya i ara Àustria. A nivell de Seovella, jo crec que també seria interessant que, d'alguna manera, aquestes aportacions no s'aturin. Aquest any ja m'havia contemplat pràcticament cap aportació econòmica fixa, és a dir, que hauria d'haver aportacions, penso, fixes de cara a la restauració. I això serà la tasca que desitjo, ja dentro d'un mes tindrem un concurs per nomenar el nou director del Consorci. Pot, evidentment, continuar sent el Joan Baigol, però també pot haver d'altres candidats, i això decidirà el tribunal, sigui el que sigui, desitjar doncs, que facin una gestió el millor possible perquè el monument tiri endavant i que la candidatura al Patrimoni Mundial no hem d'oblidar que el 2023 era la fita que teníem. Per tant, estem a un any ja d'aquesta fita. Mm. I a nivell de muralles no cal dir-ho. És a dir, refer d'una vegada la muralla caiguda l'any passat, a dia farà l'any, encara el projecte no està presentat. Començar d'una vegada també amb el projecte que es va fer per tota la fortificació del Turó de la Seovella, començant pel Boulevard del Rei, amb incorporació de la Diputació de Lleida als pressupostos municipals i de la Generalitat, i intentar que això comenci.
És que, clar, també, és que aquí, vegada, Joan Ramon, haurem el que fa referència al Turó de la Seovella, hauríem de començar a dividir entre les inversions per anar dignificant el patrimoni, sí, sí. I les inversions d'urgència per tapar el que, com que no s'ha invertit en el passat, doncs ara sí, sí. Hi ha llocs que s'està fent malbé, realment. O sigui, no és mantenir-ho, jo no, és recuperar-ho ja.
Correcte. Aquesta última seria la més urgent, tot el que és la fortificació, perquè tot el que hem dit fins ara seria important, però no és tan urgent, dintre de l'urgència. Per aquesta és el que és la fortificació, és un desastre.
Yeah.
I també, encara que sigui de manteniment, però he tingut un soci molt actiu, el Ramon Pujades, que ha ficat a les xarxes la veu d'alarma i ha servit solament perquè estiguin, perquè no s'ha fet res per netejar i superar la brutícia crònica que té molts llocs del Turó de la Seovella. Això solament es neteja. Des del túnel de Lubigny, que té lesions fosses i que se fan defecacions no volgudes, evidentment, en un lloc de pas, a el que és l'espai potser més desconegut i a la vegada més interessant des del punt de vista històric, que és la zona de la Porta del Llop, on hi ha les quatre muralles que resumeixen pràcticament la història de Lleida, la muralla romana, la muralla àrab, la muralla cristiana i la muralla moderna. Tot això s'ha convertit en una casa d'ocupes perquè hi ha tauletes, hi ha matalassos, és a dir, lavabo, és a dir, que és una cosa, veritablement, que això no fa cap dignitat per lo que és el patrimoni mundial. I en aquest sentit també insistir en que probablement recuperar una vigilància, si no les 24 hores, almenys les 12 hores, de la nit per l'altura de la Seovella permanent també seria important. Dic recuperar perquè l'hem tinguda, és a dir, que són coses aquestes que s'han anat perdent i que crec que un monument com aquest l'hauria de tenir. Deixem la Seovella perquè podíem estar encara molt...
És que la Seovella s'hi pot invertir molt, si es vol.
Sí, sí, sí. És a dir, la bona notícia és que serà la seu de la final de la batalla monumental, amb la qual recordarem l'èxit que van tenir l'any passat tots els lliotans votant, i desitjar que amb això encara la gent torni a reconèixer la importància del nostre monument a nivell de Catalunya.
Yeah.
I per tant, això també crec que serà important, i ja que la pandèmia no ajuda a vegades a que la gent se mogui i vingui a veure el monument, si surt per tele, com saps molt bé, per la ràdio ajuda, però la tele també té aquella força que molta gent dirà, ostres, això és molt guapo, a veure si venim i veure i puja més el nombre de visitants. A nivell de museus, jo penso que tenim el Museu Morera, que estaria pendent de pràcticament acabar les obres. L'altre dia l'alcalde ho deia, que seria una de les apostes ja del 2022, i probablement ja pot tenir, si no el trasllat, pràcticament l'obra acabada. La incorporació de l'espai de les adoberies nou que ha sortit, amb la qual s'afegiria al que té la paeria ja obert, al que té la Diputació al propi Palau, i també desitjar que l'espai que té pendent d'obrir al públic, l'edifici nou que va fer la Diputació, també que aquest any pugui ser una realitat. I el Museu de Lleida, evidentment el Museu de Lleida, que continuï la seva aposta per fer exposicions tan esplèndides com les que està fent ara, la renovació que fa, però sobretot que el dichós judici d'una vegada s'acabi sense sentència ferma i que la sentència ferma sigui justa i no injusta com la sentència provisional que ha fet que les obres estiguin a Barbastre i estiguin a Sixena i estiguin en les condicions que hem vist tots com està. Sí. Això també és, potser és una carta complicada per les seves majestats, però ho desitgem. A nivell de terme municipal d'altres monuments no tan destacats, però recordar, per exemple, que tenim pendent Sant Ruf, aquest monestir que hi ha a 2 quilòmetres de Lleida per la carretera de Torre Serona, que s'ha signat un conveni entre la propietat de l'Ajuntament per arranjar-lo, un conveni durant 15 anys de cessió de la propietat. Han passat la meitat dels 15 anys i no s'ha fet res de res.
Imagina't.
Per tant, me temo que el temps que quede no es farà res i caldria, si més no, deixar-lo mínimament en condicions. No és massa complicat. L'edifici ha arribat a un equilibri propi i jo penso que amb una inversió bastant modesta podria arribar-se a deixar-lo obert al públic que es conegués i dignificar-lo, i seria la bona aposta. Potser és més preocupant el tossal de Moradilla, tocant ja al terme municipal de Belloc i del Salamús, però que, a part de tota la fortificació de la Guerra Civil i de més que es fos interessant, hi ha la torre del telègraf òptic que anava de Lleida a Barcelona, l'única que es conserva pràcticament sencera, el que és el seu volum de tota aquesta línia, però que està a punt de caure la paret oriental. Hem cridat a la paeria moltes vegades i simplement ficar un puntal perquè no caigui. Me temo que qualsevol dia aquesta paret caurà. I simplement això, que això és simplement això, un puntal d'aquesta obra perquè aguanti fins que hi hagi els pressupostos.
A més, quan cau una paret d'aquestes, sí, és un problema greu,
Clar, cau la paret, llavors les altres tres parets queden en equilibri, però han perdut el recolzament. Per tant, ja es comença un cicle. És que és una cosa tan elemental que dius, ostres, és que aquí ho veus, és que tenc ganes de portar el puntal i ficar-lo.
Clar, és el que dius, perquè a vegades les solucions són molt complicades, però de vegades són fàcils i assequibles, i aquesta ho és manca de voluntat, això és claríssim.
Sí, una paret de totxo, és a dir, a vegades el totxo ja sabem que serveix per molt, també, és a dir, provisionalment se fa, i com a mínim el perill ha marxat. Per tant, aquesta sí que seria una gran urgència, també juntament amb el molí de Cervià, el que ha d'estar a vegades discutint, si a prop del molí de Cervià, tocant a la mitjana i entre el polígon del Segre i la mitjana, i aquest espai, que ara ja sí que és propietat municipal, això sí que és una bona notícia, però des d'aquest propietat municipal potser també està més oblidat que mai, i és un dels elements més interessants que tenim de lo que és la part preindustrial de Lleida, i que tenim l'única escultura de Sant Anastasi in situ, una escultura del segle XVII tan curiosa, que valdria la pena que la gent ho conegués. Això lliga amb el molí de Sant Anastasi, el de la Bordeta, que finalment sembla que també se podrà visitar, tot i que l'estructura ja està conservada i guardada, però l'interior està tot pendent de museitzar-se. També tenim una entitat agregada, com és SUX, que a vegades ens obliden que pertany al municipi de Lleida i que té un parc arqueològic magnífic, que és la zona del Pilot, amb una església romànica que fa temps que s'està cridant per part de l'alcalde pedani de SUX de que es pugui fer una intervenció per deixar-la en condicions de conservació, aquelles restes d'una església romànica magnètica de l'antiga població medieval de SUX, però que aquí el pertany a Lleida està fent un perjudici. Probablement, si SUX fos el municipi independent, hauria aconseguit ja moltes ajudes. El tenir d'anar a través de Lleida, pues, això ha estat un lastre i no ha aconseguit cap intervenció important en aquest pilot. Sortosament, diríem, Iníbal i Mandolio estaríem recuperats. Llavors, la petició seria de que es conservin tal com ha arribat ara i que no tinguem de patir al cap d'un temps alguna altra agressió contra les dues estàtues magníficament recuperades i que són el gran símbol de la ciutat de Lleida, sense cap dubte.
Saps què em sembla que ens està faltant? És que estem fent una llista amb peticions, però li hauríem de posar valor econòmic.
Ah, sí, per descomptat.
No, t'ho dic perquè llavors es sortiria una xifra que faria por.
Sí.
Perquè,
sí,
clar, tot és caríssim avui en dia i tot això que estem dient, començaríem a parlar de molts diners per aquí i per allà i sumes, i clar, sortiria una xifra altíssima, amb la qual s'ha de... S'ha de prioritzar, però s'ha de començar a fer alguna cosa.
Aquest és el tema, perquè aquesta és l'excusa que malauradament sentim de les nostres representants polítics, que això és molt car i hi ha molts diners.
Clar.
Però clar, si és car i hi ha diners i no s'inverteix, cada vegada el forat se va fer més gran i cada vegada hi ha menys possibilitats d'invertir perquè cada vegada costa més. I a vegades és el que diem, simplement a vegades obres el que dèiem de Sant Ruf, és una inversió mínima, de netejar una mica, consolidar i deixar-lo obert. Doncs això, no sé, ara per dir una xifra, probablement amb 15.000 euros podria fer-se 20.000 euros i podria fer la intervenció minimalista, no sé, per dir alguna cosa així ràpid, una cosa mínima. Lo de Moradilla, pues, probablement ni 6.000 euros, és a dir, amb menys diners, 3.000 potser feies la paret que aguantés i tiraves endavant, com a mínim, la seguretat.
No t'ho deia ara, perquè
ho calculem. A vegades, allò t'escassa, sí. I aquí s'ha de fer un gran projecte, clar, de deixar-lo tot en condicions, llavors sí que encara se dispara més.
Clar.
Però esperant fer el gran projecte i tenir els diners per fer la que es considera projecte, no passa el mínim i cada vegada...
I s'encareix més, perquè s'empitjora més. Amb la qual... Sí, entres al cercle viciós aquell de que no acabes fent res perquè és molt car i no acabes fent res i no acabes fent res.
No, és el que ha passat a la seva, ja, a la fortificació. Eren tan gran, no s'estimava prou, i s'han anat degradant, i ara, ostres, corre, posem-nos, i ara veuen que allí és tremendo el forat que n'hi ha.
Ja.
I el mateix seria, potser ja per anar acabant la carta, Gardeny, l'alt turó de Lleida, en el qual passa el mateix. La fortificació moderna està en un estat deplorable. La solució, com sempre, és ràpida, ficar un cartell que diu prohibit passar, amb el qual, si algú passa, si li cau una pedra a sobre o se cau la muralla, doncs ja les responsabilitats directes, immediates, estan superades, però el patrimoni és el que patirà. I aquesta mínima inversió, clar, Gardeny té el problema, és el segon. És a dir, si la seva vella té els problemes que té, Gardeny sempre està a la cua, amb la qual la cosa és més complicada. I el mateix seria amb l'edifici de comandament d'infanteria, que està ja degradat totalment i que des de diverses entitats hem demanat que es recuperi, que sigui un lloc de memòria de la Guerra Civil. Darrerament s'ha signat un manifest que es diu Lleida 1936, per 10 entitats de Lleida, en el qual s'està demanant que es faci un memorial de la Guerra Civil de Lleida i del franquisme, i algunes d'aquestes entitats, entre altres l'Associació Cultural Castell de Gardeny, creiem que aquest edifici remodelat seria el lloc idoni. I també no cal gastar-se massa diners, sinó simplement deixar-lo net, condicions, ficar algun plafó que indiqui les històries que s'han viscut allí, i recordar que és un magnífic exemple de l'arquitectura dels anys 40 de la nostra ciutat. Ara mutilat, perquè l'escut que rematava tot està, no sabem molt bé encara si trencat o no, a l'arxiu municipal. Sembla que segons les versions sí, segons altres no, perquè l'extracció que es va fer, pensem que tècnicament no va ser feta amb la cura que tocava per un element patrimonial, independentment de que fora franquista o no fora, però un element patrimonial. I ara l'edifici costarà una mica més d'entendre sense aquell escut. I aquells 11 o 12.000 euros que va costar treure l'escut, probablement invertits en fer la neteja de cara de l'edifici, haurien estat perfectes. I tenim, doncs, a part d'aquest memorial que estem desitjant, un fantasma que és amenaçador, que és aquesta línia d'alta tensió que vol vindre per de Montagut, per la zona sud de Lleida, i que, a part d'afectar l'horta, a part d'afectar diferents espais, també afectaria a la visió emblemàtica que tenim des del sud. I ara que l'autopista està alliberada i que es pot vindre tranquil·lament, gratuïtament, per l'autopista, que ja sortirà, que té magnífica l'autopista, cap a Lleida, que sempre veus el turó, doncs veuríem una línia d'alta tensió en algun moment que es deixarà no veure bé el turó. Per tant, també afectaria a la pròpia visió més emblemàtica que tenim de la ciutat.
Déu-n'hi-do quina llista,
eh? Sí, sí, sí. sí.
Exactament. Ui, quina carta, vull dir, déu-n'hi-do quina carta, o sigui, quina llista de carta, vaja.
Sí. Per tant, esperem que... Jo ja he dit que la tercera part de lo que hem dit, que es fes
una realitat, tercera part, bueno,
ja estaria força content, i si fos més, encara millor. Però esperem que d'aquí a 12 mesos, quan farem el balanç de lo que ha passat a l'any, no diguem pues, ni la tercera part, i ja hem de cridar l'atenció perquè això sí que al final s'ha caigut, al final s'ha fet això, i tot sigui més negatiu que positiu.
Clar.
De moment estem a principis d'any, intentem ser positius, positivistes al màxim, i això, desitjar que els Reis tenen molta feina, però com són mags, poden ser...
tenen tot màquines, un any.
Exactament, i poden influir que busquin ajudes i perquè tot això es pugui fer una realitat.
Però, en fi,
de moment, desitjar a tots els oients fos això, que el 2022... es va així, això que he dit abans, un pelàs millor.
I tant. Doncs ja veieu, aquesta és la particular llista amb clau patrimoni, i com deia el Joan Ramon, estem a Lleida només, eh? O sigui, sí, sí. No ens hem mogut ni per la, ni cap a lluny de la...
No, del municipi. El màxim que hem fet, el municipi és gran, és anat a Moradilla, que és a l'oest, i a l'oest a Sucs, que són els dos límits que té el municipi, però...
Si ens movem per la província, hi ha 1.000 punts calents, eh?
No, per descomptat.
I, a més, saps que... Saps?
De la comarca. Sí,
el que em sobta és que, això ho fem tots, eh? I polítics inclosos, quan viatgem, bueno, anava a dir a l'estranger, no cal a l'estranger, en un altre lloc, quan arribem a un lloc on tenen el patrimoni ben cuidat, ben senyalitzat, ben il·luminat, sempre acabem fent-nos la foto i dient, caram, allí sí que en saben. Però escolta, aquí el patrimoni ja el tenim, sí. Només ens falta, doncs, sí, adequar-lo i creure-hi, i creure-hi. Jo crec que el problema és creure-hi, ja?
Sí, no, és això, és creure-ho d'una vegada. I veritablement, ara te vas movent, com sempre, intentes moure per tot el patrimoni del territori i veus que molts llocs no tenen millor cuidat que nosaltres.
Sí, sí,
per exemple, la baixant de la Vall d'Aran, ja de nit, de Navarri, té una il·luminació esplèndida de tot el castell. És a dir, que feia patxoca,
yeah,
la il·luminació que té. I el nostre encara té mancances de llum.
Sí, i és una guerra oberta, aquesta, la de la llum, però li costa molt. Molt bé, Joan Ramon González, hem parlat d'avui del que esperem d'aquest 2022, ho vigilarem de prop, i el Joan Ramon, que està al dia, ens anirà posant, bueno, ens anirà explicant l'actualitat de si es van fent cosetes o no es fan cosetes. Tot és molt lent, però vaja, tenim tot un any per endavant.
Sí,
en fi, Joan Ramon González, com sempre, que ha estat un plaer. Tenim tot el 2022 per endavant, eh?
Sí. I veus, una de les altres coses que estan pendents, la tenim a prop de Lleida, que és la Casa Balmanya.
Sí, senyor. Sí, senyor.
El dissabte que ve hi ha un altre cop, la jornada que es va fer a Lleida fa de 2 mesos, ara al final estarà al Carràs, la qual és bona senyal, com a mínim, que va al poble on està la propietat municipal. Però portem un any reivindicant que es faci alguna cosa, i l'únic que s'ha fet és això, fotos de tots els partits, declaracions... I mareja la perdiu.
I
portem un any.
I tant,
també allò cada vegada s'està fent el forat més gran i la teulada més gran.
Clar.
Però això ja és terme del Carràs. Ja és,
sí,
ja
imagineu-ho, és... O sigui, si comencem a obrir el punt de mira i l'obrim a tota la província, tenim aquí per fer tot l'any.
Sí,
Joan Ramon, cuida't força, una abraçada.
Gràcies, igualment, Ricard. Adéu a tots.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo, Jornada de Infancia Misionera. Colabora. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa.
Hijo.
A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman aquí.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese. Hombre, no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens acostem a tres quarts de dues, camí cap a les dues, amb la nostra tertúlia de la radiografia, repassant resultats del cap de setmana i notícies del món dels esports, amb nombrosos aplaçaments per Covid a les diferents disciplines esportives dels principals equips lleidatans. Comencem parlant d'hoquei femení. El Vilassana té el seu partit per demà dimarts a les 8 del vespre, a casa, davant del Telecable. Victòria del Lleida Llista, 3-5 davant del Caldes aquest cap de setmana. En futbol femení se li va escapar, doncs, la sorpresa a l'AEM a la seva visita del líder. Finalment, les Planes 4, AEM 2, que juntament amb la resta de resultats fa que l'AEM es mantingui en cinquena posició amb 25 punts, a 3 de la quarta, que és la que dona la tranquil·litat. La segona, tercera i quarta posició són les úniques posicions que estaran tranquil·les, que no es jugaran res a final de temporada. De la 5 a la 10 és la permanència, per entendre'ns. De la 11 a la 14, descens a tercera divisió, REF, i la 15 i 16, descens a primera nacional femenina. O sigui, que déu-n'hi-do. Amb futbol, doncs, també hi ha hagut fins a tres aplaçaments al grup de Lleida, entre ells el Numància Lleida Esportiu. Els resultats fan que el Lleida Esportiu ocupi la 11a posició amb 22 punts. Per sota només hi ha dos equips que no han jugat i que encara que guanyessin no arribarien als punts de Lleida. Per tant, quan recuperin el partit, tant el Lleida Esportiu com el Prat, que estan empatats a 22 punts, poden pujar fins a la 7a posició i col·locar-se amb 25 punts, si es guanya. El Cadí la Seu tampoc va jugar el seu partit, el Força Lleida tampoc, en bàsquet femení i masculí. I amb vòlei, doncs, encara no han tornat a la competició, ho faran el proper cap de setmana i ho faran el Juanjo Garra amb un partit espectacular davant del líder. Si ho tindrem un Balafia Vòlei, Vòlei Mundet. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Bé?
Aguantant.
Vale, aguantant, eh? Com ha entrat aquest 2022?
Sí, sí.
Ha començat bé?
Bé, bé. Sí, bé, bé, bé. Només anem aguantant i no tenim el Covid com el Lleida.
També està amb nosaltres la presidenta del Balafia Vòlei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard i companys.
Bueno, com estàs? Com ha entrat aquest 2022?
Bé, bé, també recuperant-nos.
Sí?
Tots plegats.
Bueno.
Sí.
I escolta, una abraçada gran al Albert Square, que, bueno, per motius personals no es pot connectar aquests dies, però que ben segur que ben aviat estarà amb nosaltres. Vanessa, déu-n'hi-do, cap de setmana vinent, al Juanjo Garra, un partit d'aquells que fan afició, Primer contra segon, juguem a casa i amb una victòria, doncs, podríem estar incordiant el Mundet, no?
No, amb la victòria ens posaríem líder.
Ah-ha.
Segurament, si guanyem 3-0 o 3-1, ens posaríem líders. Si guanyéssim 3-2, no. Bueno, llavors s'hauria de mirar el set averaix i bones històries, però, vamos, anem a guanyar i anem a per totes, evidentment.
Heu recuperat efectius? Ja tothom
sí.
Bé?
Sí, sí, tothom està net, tothom està recuperat, ja van començar a entrenar el 3 de gener i tothom a tope.
Ahà. Molt bé, doncs això serà, en parlarem, això serà el cap de setmana vinent. Sí, el cap de setmana que ve. Sí, sí, sí.
Dissabte. Aprofitem des d'aquí també a fer una crida a l'afició, ja ho estem fent perquè tothom vingui al pavelló i ens ajudi. I, bueno, serà una tarda de voleibol molt bona, guanyem o perdem, però segur que serà molt bon partit.
8:15 del vespre.
Exacte.
8:15, entrada lliure, gratuïta, pàrquing a la porta, per tant, és còmode, eh? El Juanjo Garra, el pavelló aquest que teniu aquí entre el Secà i Balàfia, per entendre'ns.
Doncs, us espero, companys, us espero vosaltres
que
també,
dos
que quarts no heu vingut encara.
Dissabte, no? Què passes llista?
Sí, passo llista perquè estic a la porta sempre, així que estic perfectament qui ve i qui no.
El Xavi se'n riu. O sigui, Xavi, no ens podem escapar si tenim alabanes a la porta. Ens veuràs segur. En fi, déu-n'hi-do, en bàsquet s'ha hagut d'aplaçar el partit per positius. El partit del proper dimecres també està aplaçat per positius. En bàsquet femení també. Hi ha un futbol masculí, doncs... o sigui, Lleida Esportiu aquest any no hi ha res que sigui normal. És que res, ni la pandèmia, ni els positius, ni la Covid... És que ni això és normal. Perquè durant la setmana passada Lleida va al·legar positius per poder suspendre el partit. Els jugadors van dir que no eren veritat, la meitat, i que, per tant, amb restant els que no eren veritat, s'havia de jugar. El Numància, suposo que amb aquells ulls, amb ulls oberts de dir, bueno, però què està passant a Lleida, va demanar aclariment oficial a la federació. Després es va transcendir que dels dos positius no eren dels dos darrers positius no eren jugadors, sinó que personal del club. En fi, és que, Xavi, ni això podem fer normal en aquesta temporada.
No, ja ho vam dir l'última vegada que vam parlar i que cada vegada veuríem més coses rares al club. Bueno, doncs aquesta és una altra de les coses rares que es veuen dintre del club, no? Llavors, ja saps que el començament de l'any no vol ser mai dolent i sempre mires per endavant. Llavors, jo la pregunta que deixo a l'aire és per què no anem a Numància a jugar, si podem jugar, si l'entrenador diu que hem estat tota la setmana preparant el partit i això... No anem a Numància perquè no podem pagar l'autocar per anar-hi o què passa? O qui és l'excusa aquesta?
És que jo també pensava això, és a dir, tenint en compte que a la millor se't donen de baixa jugadors en les properes setmanes o propers dies, si has d'acabar anant a jugar, és millor moment aquest? I a més si l'entrenador t'ho diu, no?
Claro, és que, i a més, l'entrenador diu que han estat preparant el partit, que no és veritat el tema de que hi ha tants Covid. Bueno, pues arriba un moment que ja no saps el que hi ha. Estem pendents de que la reunió d'avui entre l'Ajuntament i el club, a veure què s'ha decidit i què se fa, però, bueno, és una guerra tras guerra i un malestar general a la ciutat tremenda.
Bueno, teòricament avui s'havien de trobar i dimecres la comissió ja ha de decidir què es fa amb el conveni, és a dir, si rescindeix o no. Si rescindeix, crec que ja es va arribar a un acord, però s'ha de ratificar. Ara és els plaços, és a dir, amb efecte immediat, d'aquí un mes, a final de temporada, això és el que s'ha de decidir.
Que s'ha de i que surti en ferm, i si tenen raó el club, pues, que tiri endavant en la seva raó, i si la té la ciutat, pues, que tiri endavant la ciutat el d'això, però el que no podem estar és així. I després hi ha coses que a la xarxa s'ha parlat aquests dies que a mi no m'agraden, però l'expresident, o sigui, el senyor Albert Esteve, no pot penjar, encara que sigui el dia dels innocents, un tuit dient vendido, que el club està vendido. A veure, això fa més mal que bé. La gent s'indigna. Després, si li diuen qualsevol cosa, pues, s'enfadarà i això no es pot fer. No sumé, resta tot això.
De moment no hi ha més notícies del senyor Pereira d'aquesta compra i d'aquesta història, no?
Aquest senyor no vindrà més aquí, home. Aquest ha vist el percal, ha vist que els empresaris de Lleida toquen de peus a terra i diu, para. Tu no pots vindre a Lleida i dir, quants quartos ficaràs tu? I el que falta ja ho ficaré jo. Perdona, tu no vols comprar un club. Tú lo que vendes aquí a Paco con las rebajas. Sí, tranquil, que aquest senyor no es quedarà al cul.
Sobre aquest tema dels positius, per cert, Vanessa Ortega, vosaltres quin protocol teniu abans d'un partit? És a dir, us fan fer test d'antígens, PCRs o no?
No, nosaltres no, però en el moment que tu detectes que tens un positiu a l'equip, és igual quin equip sigui, has d'informar a la federació en qüestió, a l'espanyola o a la catalana. El comitè de competició et demana que acreditis que no pots jugar al partit amb aquests positius, és a dir, tu has d'enviar els PDFs amb noms i cognoms i els positius, si són positius, i has d'acreditar, en el cas del vòlei, tres o més positius per no poder jugar al partit. A banda, al Departament de Salut, al Departament d'Epidemiologia, tu has de fer també un llistat de tots els contactes i qui és positiu i qui no, i llavors ells fan el rastreig. Amb el que vull dir que, en principi, qualsevol club, ja no a la federació, sinó al Departament de Salut, ha de notificar els positius amb noms i cognoms.
Clar, és que...
I a l'espanyola has d'enviar, o a la catalana, o al que sigui, has d'enviar un PDF que acrediti que aquests positius són reals.
Però per això et dic, és que vull dir que l'embolic del Lleida Esportiu és que no l'entenc ni per part de la federació. És a dir, si t'han falsificat els PCRs, déu-n'hi-do, ja només ens faltaria això. Si poses al llistat persones que no són jugadors, ni viatgen amb el club, ni amb l'equip, ni estan en contacte amb els jugadors, té la marinera la federació per no detectar-ho. No entenc.
T'ho dic perquè, clar, la federació en aquest cas té el nom i cognoms de les fitxes que tu tens donades d'alta.
Per això.
Per tant, encara que passis el nom d'una altra persona que no formi part ni de l'equip ni de l'estaf tècnic, no compten, per entendre'n, si tu tens suficients jugadors per jugar un partit.
És que al final la tesi que diu el Xavi de estalviem-nos el que costa l'autocar i els quatre entrepans perquè facin una menjada, és que si no sé què pensar exactament.
És veritat que el comitè de competició, jo parlo del cas del vòlei, ja no desconec com funciona el futbol, però en el cas del vòlei, si jo, per exemple, el divendres dic que el dissabte no puc anar a jugar o el diumenge no puc perquè tinc quatre positius, doncs el comitè de competició et dona temps fins al dimarts següent per acreditar aquests positius, d'acord? Perquè també pot sortir algun altre, bones històries, no? Llavors, tu tens uns dies de marge i en el nostre cas, evidentment, clar, has de demanar permís als jugadors perquè són dades confidencials, que això ho has de passar a la Federació Espanyola per acreditar aquests positius. Llavors, dient això, entenc, que el Lleida Esportiu ha enviat noms i cognoms de jugadors que tenen positiu.
Clar, perquè és que si no, la Federació no el suspèn, el partit.
Exacte.
Bueno.
Jo crec que la Federació s'ho ha passat tot per el forn.
Bueno, és que a més va anar tot molt tard, Va anar tot molt tard.
Cada vegada que deuen veure un expedient que arriba de Lleida ja se deuen picar les mans al cap. A veure, què haurà passat a Lleida ara? Perquè, aviam, és que és il·lògic. Si surt l'entrenador dient que no és veritat, que surten els jugadors, que se tenen que pagar ells els tests que fan, que només hi ha dos, que l'altre no és veritat, doncs, escolta, algú està dient més mentides de lo normal. Per tant, no pot ser-hi.
Per això t'ho deia, és que ni en la gestió d'això aquest any serà normal. No. O sigui, serà un any per recordar o per oblidar, segons com ens posem, perquè Déu-n'hi-do.
Oblidar-ho ja, perquè això, des de l'hora, fa més mal que bé. Tot
esportivament
això.
Seguim igual, no? Els jugadors sense notícies de cobraments ni res.
Hi ha algú que ha cobrat alguna cosa, però no és el que és. És fent tirant parxes perquè no... les denúncies no vagin a més. A veure, els jugadors també no deuen tindre la sortida que ells també volien i s'aguanten amb un balcó
de
ferro. Però no, això esclatarà en un dia o un altre. No pot ser-hi aquest ritme que estem portant.
Déu-n'hi-do. Bueno, ara amb la tornada dels alumnes a les escoles i tot plegat i encara en plena sisena onada... Parlo del bàsquet, per exemple, que s'han hagut de suspendre una pila de partits. Se n'ha jugat dos, em sembla, només. Cap allà al març o abril faran sessions dobles de les setmanes,
bueno,
perquè s'hauran de recuperar.
Seran molt més apretats, però bueno, amb aquestes categories, si no se juga res més, no passa res, tampoc. A veure, sí que és un desgast físic dels jugadors, i si no són semiprofessionals, doncs costa molt més, però no passa res. A veure, el problema seria quan passés això a altres esferes de clubs molt més grans, yeah, que estan immersos en diverses competicions. Llavors seria molt més problemàtic.
Per cert, Vanessa, de les altres vegades que ara no sé... Estàs al carrer?
Sí.
20 graus, a Lleida.
Sí, estem superbé. Llàstima de l'aire que fa, però...
Sí, bueno, però l'aire és el que fa que hagi pujat la temperatura. Jo li preguntava aquest matí, bueno, llançava a l'aire, dic, demà parlarem amb l'Armando, i ja m'ho ha enviat, eh? Dic, és que no és normal el gener arribar als 20 graus. I em diu, 11 geners dels darrers 81 anys han registrat algun dia de 20 graus. Sense anar més lluny, el gener de l'any passat. Veus com tenim la memòria molt curta, eh? A vegades. Però és així, eh? En fi, va, que arribem a les dues. Hem parlat d'esports a mig gas, perquè la meitat de partits no s'han jugat. D'altres encara no han tornat. La setmana vinent, a veure si hi ha més normalitat. Com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Xavi, Vanessa, cuideu-vos força. Gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies igualment.
Adéu.
I nosaltres, que ja ens plantarem a les 2 de la tarda, demà hi tornem a les 12:20, com sempre, puntuals, amb la informació de casa nostra, amb la de Lleida. Veurem demà, perquè tenim tertúlia de polítics, i presumiblement ja s'hauran reunit el PSC i el Comú de Lleida, com havíem, bueno, com us hem explicat avui, i ja ho heu escoltat, eh? De la mà d'Helena Ferre, que ha estat avui amb nosaltres, i també de Fèlix Larrosa. Per tant, veurem si demà ens poden explicar alguna cosa a la tertúlia dels polítics, eh? A 2:45, però des de les 12:20 que estarem aquí amb tu. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns. Bona... Busca't la mascareta, posa-la ben posada, una bona mascareta, la distància física i el sentit comú, que això ajuda, i sobretot no et saltis les vacunacions. Sóc el Ricard Álvarez. Salut, cuida't, una abraçada. Fins demà.